Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. La setmana laborable acaba amb un acord en el sector del comerç que dimarts no semblava tan viable. Des de dimecres s'han accelerat les negociacions que arrencaren al febrer i avui patronals i sindicats han tancat i firmat el nou conveni col·lectiu, el segon més important a la comunitat, amb més de 70.000 treballadors a les Balears. L'entesa inclou una pujada salarial del 14%, més propera a la petició dels sindicats durant 4 anys, petició directa dels empresaris. Les converses s'han accelerat davant la imminent signatura del primer conveni estatal de grans cadenes del comerç i el tèxtil que amenaçava directament el teixit balear, i el resultat ha estat aplaudit pel govern, que avui, també en el capítol de millores econòmiques, ha aprovat, com ja s'esperava, el pla de mesures socials per pal·liar la factura de la guerra a l'Orient Mitjà, però també un paquet d'avenços laborals per als funcionaris, com la implantació de les 35 hores setmanals, una millora en les vacances i la pujada de l'UIM 5% mensual d'aquest 2026. En uns moments sentirem els protagonistes d'aquesta àmplia crònica econòmica que marca l'actualitat avui divendres 8 de maig. Facundo Tenaglia és el control tècnic i comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Comença el judici a l'acusat d'assassinar a cops la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi.
La fiscalia demana 20 anys de presó, mentre que l'acusació exercida per la seva exdona sol·licita cadena perpètua. Els fets van passar al setembre de 2024, quan l'acusat hauria apallissat la dona major al garatge de casa seva. Avui s'ha constituït el jurat popular i s'han llegit els escrits d'acusació.
Mentrestant, a Formentera, la Guàrdia Civil investiga una possible agressió sexual a una dona. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. El suposat agressor ja ha estat detingut pels agents i després de passar a disposició judicial ha quedat en llibertat amb càrrecs. Té un ordre d'allunyament de 100 metres sobre la presumpta víctima. Els fets denunciats van ocórrer la matinada de diumenge passat dins els banys d'un conegut local d'oci de Sant Ferran.
Prop de 6.500 migrants demanant la regularització extraordinària a les Balears.
És el balanç de les primeres dues setmanes de procés oferit per la delegació del govern espanyol a les Balears, que parla de normalitat i de rigor en les tramitacions.
A Mallorca, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials gestionarà la residència de Muro. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El Consell i l'Ajuntament han firmat avui la constitució de la comissió bilateral per al traspàs del centre. Aquesta firma dona continuïtat a l'acord aprovat per unanimitat al ple del passat 9 d'abril, que va autoritzar la creació de la comissió d'estudi com a primer pas per integrar el centre dins la xarxa insular pública d'atenció a la dependència.
A Menorca localitzen restes humanes en una cova descoberta durant les obres de la carretera general. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La primera inspecció a la cavitat descoberta durant aquestes obres apunta que podria tractar-se d'una cova d'enterrament prehistòric. S'hi han trobat restes humanes, concretament una falange i un molar. Davant aquests indicis es considera convenient plantejar una excavació arqueològica integral, una petició que ja s'ha traslladat al Consell Insular.
Tot això quan continuen els preparatius per l'arribada a les Canàries del creuer Ondius, on es va detectar un brot d'antivirus. Sanitat assegura que cap espanyol no s'oposa a la quarantena, mentre l'hostessa ingressada a Amsterdam, després de contactar amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a les proves. Al Regne Unit se n'estudia un nou sospitós. En parlarem en els pròxims minuts. I pel que fa als esports, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà avui vespre bitllet per a la final de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí jugarà a Pesaro la semifinal de la màxima competició europea contra l'Etoile Lavalois quan sigui les 8:30 del vespre, l'objectiu de ser a la final de diumenge. El tècnic Antonio Vadillo té tots els jugadors disponibles per al partit d'avui vespre contra el conjunt francès. I en bàsquet, derbi mallorquí per la permanència a la darrera jornada de la primera FEB entre Palmer i Fibui. El que guanyi el Palau d'Esports de Somos s'assegurarà la salvació i el que perdi dependrà del Burgos, que jugarà a la mateixa hora contra un Cartagena que també està en la lluita per la permanència.
I completam la portada amb la previsió del temps. Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores parlarem de més tranquil·litat, de més oleades de sol en general. De totes maneres, encara hi ha possibilitat de qualque ruixat puntual, localitzat, preferentment a punts de la Serra de Tramuntana, fins i tot al nord de l'illa d'Eivissa, però la resta ja no esperam aquestes precipitacions. En temperatura molt semblant a la d'ahir, màxima que es mourà entre els 20 i 22 graus i vent, que continuarà bufant en general de component est i ho farà feble en qualsevol cop moderat. Per demà començarem el cap de setmana amb cel que s'anirà tapant i amb precipitacions que seran febles en general. Sí que és vera que de manera puntual hi pot haver qualque tempesta un poc més intensa, preferentment a punts de Mallorca i també de les Pitiuses, més difícilment en el sector de Menorca. Un dia, per tant, de cel tapat, de pluges en general febles, acompanyades de fang, i tot això també amb vent, que bufarà moderat, de component est. Per tant, situació marítima alterada, forta maror cap en el sector est de les illes. Diumenge torna el sol, l'estabilitat i puja el termòmetre.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Unanimitat entre patronals i sindicats perquè els salaris dels 70.000 treballadors del comerç pugin un 14% durant els pròxims 4 anys. Avui les dues parts han signat a Palma el nou conveni, el segon que afecta més persones després del d'hoteleria.
La principal millora que preveu l'acord assolit avui és una pujada salarial del 14% al llarg dels 4 anys de vigència del conveni. Aquest 2026 l'increment serà del 4,5%, seguit d'un 3,5% l'any vinent i d'un 3% els dos següents. El darrer any es podrà revisar un increment extra de l'1% en funció de l'IPC. Segons José García Relucio, d'UGT, el sindicat majoritari de la mesa de negociació, també s'incrementen les assegurances d'incapacitat i accidents i es millora el preu per hora treballada en diumenges i festius.
Fumata Blanca, hemos acordado por unanimidad a todas las partes negociadas del convenio colectivo de comercio de Baleares. Hemos acordado un convenio para los próximos 4 años de vigencia, con unas subidas salariales importantes.
No han entrat dins de l'acord alguns dels complements que s'havien plantejat, com el d'insularitat. Tampoc l'ampliació de la garantia per a fixos discontinus fins als 9 mesos. Comissions Obreres considera que la pujada del 14% és insuficient per a persones que cobren de 9.000 euros anuals. Però la representant Carmen Maria Cardona assegura que l'han signat per responsabilitat.
El 14% no és suficient per a una persona que guanya 19.000 euros al any. És insuficient. No vamos a renunciar desde Comisiones Obreras a seguir trabajando en estos 4 años a una voluntariedad los domingos y festivos, a un mejor pago de salarios, a un mejor fines de setmana de calidad que también se nos han denegado.
Una de les qüestions, Marta, que ha motivat la celeritat en la negociació d'aquest conveni col·lectiu autonòmic ha estat l'amenaça d'un nou conveni estatal més desfavorable que podia suposar fins i tot baixades de sou.
L'acord signat avui introdueix una clàusula que fa prevaler el conveni autonòmic. Les patronals celebren la rapidesa amb què s'ha arribat a un acord. Són el vicepresident d'AFEDECO, Bartomeu Cervera, i Carolina Domingo, de Pimeco.
Este ha sido el convenio, la negociación del convenio colectivo más rápido de la historia. Y empezaba bastante complicado. De alguna forma, la experiencia de los negociadores ha servido para esto.
Se hace un gran esfuerzo para conseguir este 14%, teniendo en cuenta la situación actual económica que vive.
La representant de Pimeco ha demanat a l'administració millores fiscals per al petit comerç i reduccions en l'impost sobre la renda.
Continuem amb la crònica econòmica. Dèiem en portada també, el govern ha aprovat avui el paquet de 15 milions d'euros destinat a pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre les famílies i entitats socials de les Balears. Aquest paquet complementarà el de 160 milions engegat també per l'executiu per protegir els sectors econòmics afectats. A la nova partida, 5,7 milions són ajudes extraordinàries per famílies, conciliació i cobertura de necessitats bàsiques. Altres 3 milions es destinaran a reforçar els serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments i 2,3 a reforçar els programes de les entitats del tercer sector.
Aquest darrer punt ha estat motiu de crítica per part de Vox. Aquest dimarts, la portavou parlamentària de la formació, Manuela Cañadas, demanava al govern que fes un control i una auditoria sobre les subvencions que es donen a les entitats que tenen immigrants il·legals i que es prioritzin les ajudes d'emergència per a residents i famílies. La consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, no ha entrat a valorar aquesta petició, però sí ha defensat la tasca que fan les ONG.
Siempre he defendido y he alabado el trabajo que hemos podido hacer conjuntamente, porque creo que así podemos llegar mucho mejor para resolver la problemática social que podemos tener en nuestras comunidades autónomas. Evidentemente puede haber entidades que lo puedan hacer mejor, peor, pero yo creo que el tercer sector social que tenemos aquí en Baleares es para sentirnos muy orgullosos.
La consellera ha explicat les 20 mesures socials aprovades avui en el Consell de Govern i ha assegurat que s'ampliaran si els efectes de la guerra a l'Iran sobre les illes empitjoren.
A banda del pla de xoc social contra els efectes de la guerra, el Consell de Govern també ha aprovat avui un seguit de mesures per millorar les condicions de feina dels funcionaris, entre les quals la implementació de la jornada laboral de 35 hores setmanals a partir de dia 1 de juny, amb una part fixa d'horari obligatori de 9 a 2 i una altra de flexible fins a les 4 i mitja.
El Consell de Govern també ha ratificat una millora del règim de vacances del personal funcionari. S'estableix que els dies addicionals per antiguitat es podran gaudir a partir de l'any següent d'haver complit el període de servei. També s'amplien les opcions per agafar vacances fora del període habitual. En clau econòmica, s'ha aprovat una pujada salarial de l'1,5% per tots els empleats públics de la comunitat amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'enguany.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les Balears han batut un nou rècord de pressió humana, set al mes de febrer, amb 1.320.000 persones a l'arxipèlag. Aquesta xifra es va assolir dia 19 i superen gairebé 12.000 persones la dada de l'any anterior, segons informa l'Ibestat.
La mitjana de febrer va ser d'1.290.000 persones. Representa una pujada de 8.200 persones respecte de la mitjana de fa un any.
La plataforma d'afectades per les hipoteques de Mallorca alerta que ja han arribat a l'entitat els primers desnonaments de persones vulnerables a causa de la caiguda de l'escut social pel lloguer. El dimecres que ve a Palma serà desnonada una família amb tres fills menors, dos dels quals tenen una discapacitat. La PA, a més, lamenta que hi haurà més casos com aquest. Carme Moreno.
La portavoz de la PA, Àngela Pons, explica que el passat mes els va arribar un altre cas similar. A més, segons Àngela Pons, aquest mes de maig hi haurà quatre desnonaments més previts, un a Andratx amb una família monoparental, dos a Palma de dues famílies amb fills i una a Pollença amb dues persones que pateixen una discapacitat. Pons reclama que es torni a activar l'escut social.
S'està perdent la humanitat en aquesta societat i s'està perdent la solidaritat. Jo crec que sí, en el final arribaran a donar-se arròs a pa, perquè ha d'haver una intervenció perquè les vivendes no és un luxe, la vivenda és una necessitat.
Mentrestant, alguns residents de l'antiga presó de Palma ja han començat a abandonar les instal·lacions després que aquesta setmana l'Ajuntament els ha donat 5 dies per partir de l'immoble. Les entitats socials que ajuden els residents assenyalen que els perfils més vulnerables són migrants sense papers i són alguns dels col·lectius que han abandonat l'antiga presó.
El portavoz del Sindicat d'Habitatge de Palma, Miquel Duran, denuncia que aquestes persones es troben en situació de carrer ja que no han trobat cap alternativa residencial. Aquestes setmana, Cort ha desestimat les al·legacions presentades per 45 residents de l'antiga presó i ara les entitats socials que els donen suport es plantegen presentar un recurs per evitar el desallotjament.
I això és un recurs de la via administrativa que és perfectament, és una passa més en el procediment que tenen dret a fer la gent que s'ha sentit a presó. I el que està fent l'Ajuntament amb la policia és un intent de desallotjament que se'ls desocupa sense cap tipus de mirament per el procediment legal.
L'advocada Glòria Olmos, que ha elaborat les al·legacions contra l'ordre de desallotjament de l'antiga presó, lamenta que Cort hagi desestimat els arguments dels residents sense oferir-los una alternativa d'habitatge.
Creo que el procedimiento en sí pues realmente le ha faltado tratar todo desde una perspectiva social, desde una perspectiva humana y sobre todo desde una perspectiva de y después que de esta gente que está allí.
I una de les xifres del dia, prop de 6.500 persones migrants de les Balears s'han acollit al procés de regularització extraordinari que el govern espanyol va iniciar fa dues setmanes. La delegació del govern estatal a les Balears espera resoldre abans del 15 de juny tots els expedients que estaven en tramitació quan va entrar en vigor aquest procés extraordinari. La gran majoria són sol·licituds per arrelament.
Sí, del més de 6.000 expedients que s'han presentat en les dues primeres setmanes de vigència d'aquest procés, més de 5.000 corresponen a sol·licitud d'arrelament extraordinari. Es tracta d'una via de regularització per a persones estrangeres en situació irregular que no han sol·licitat protecció internacional. La resta, unes 900 sol·licituds, són expedient de persones que han demanat protecció internacional. Segons la delegació del govern espanyol d'aquí de les Illes, la posada en marxa d'un pla especial ha permès agilitzar aquests expedients.
El recinte emmurallat de Dalvila, Eivissa, s'engalana un any més amb la Fira Eivissa Medieval per commemorar la declaració d'aquest nucli històric Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 91, ara fa 26 anys. L'amenaça de fortes pluges va dur ahir les autoritats a ajornar-ne la inauguració avui capvespre, però la fira ja està en marxa i s'allarga tot el cap de setmana. L'impacte econòmic de la cita per als hotelers està sent molt positiu. Els hotels han apujat preus per l'augment de la demanda. El maig es considera l'inici de la temporada turística i aquesta fira permet obrir hotels a un 85% d'ocupació. Els que sí que se'n ressenten són els comerciants. Elena Gregori.
Les parades de l'Eivissa medieval són un atractiu difícil d'eludir pels turistes. Els comerços locals, que els agradaria beneficiar-se dels qui compren, diuen que es produeix l'efecte contrari, se'n ressenten.
En este període de la medieval, en las ventas baja un poquito, porque es verdad que la gente van a gastar a lo mejor sus presupuestos en los puestos.
Anys de medieval en darrere, ell ha hagut un crucero i és que res estan buits, ens afecta.
Els hotels estan al 85% d'ocupació, s'està pagant una mitjana de 200 euros la nit per allotjar. Si és Ángel Miguelet, de l'Hotel Core de la ciutat d'Eivissa.
Tenim una previsió per aquests 4 dies de medieval amb un increment de preu respecte a l'any passat i amb una ocupació que rondarà en 3-4 dies un 85% d'ocupació. És un impacte important perquè estem al començament de temporada i això ens ajuda pues, a consolidar aquest inici de temporada.
L'Eivissa medieval, pol d'atracció pel turisme nacional i també Itàlia, ofereix el rerefons cultural, la commemoració de la Declaració Patrimoni de la Humanitat. Maria Costa és presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa.
Aquest event promou una activitat econòmica turística fora dels mesos centrals d'estiu. És molt positiu també perquè ajuda a treure un tipus de turista més orientat en els events culturals.
A la recreació històrica de l'edat mitjana s'adapten durant dies tant els establiments que hi són dins de la ciutat emmurallada de Dalvila, que manté el traçat d'aquella època islàmica medieval, com els de la ciutat. És la propietària d'un bar de la plaça de Sagraduada, a 500 metres de les Murades.
Sempre has d'agrair quan hi ha coses dins vila perquè se nota.
També els turistes i els vicencs que consumeixen aquests dies han de recordar que pugen a Dalvila, reviuen els darrers vestigis que es conserven del 1235, quan Vila va entrar de ple a la baixa edat mitjana cristiana.
I les investigacions d'un grup d'alumnes de secundària conclouen que la biodiversitat marina està en perill a les zones amb gran afluència de gent, especialment a les zones turístiques. Ens ho expliquen aquests alumnes de l'IES Santanyí.
Nosaltres enguany el que hem fet és una comparativa en dues zones de platges, una en més naturals i l'altra més urbanes, de la nostra costa de Santanyí.
Els resultats finals eren que quan més turistes n'hi va o més gent està, pitjor era la biodiversitat i la qualitat de l'aigua. La solució seria que l'ecotaxa contribuiria econòmicament a les millores tant en la depuració com el control sobre les aigües residuals, sobretot en zones turístiques.
Són alguns dels prop de 200 participants del 5è Congrés d'Estudiants Secosta, una iniciativa de la Universitat de les Illes i l'Institut Espanyol d'Oceanografia, amb la missió de consciència sobre el canvi climàtic i implicar activament l'alumnat de secundària, batxillerat en la recerca científica.
Enguany han participat 8 instituts de Mallorca i un de Menorca. Els adolescents han pogut investigar el medi marí durant tot el curs escolar i avui han pogut mostrar els resultats obtinguts en una xerrada a l'UIB. La jornada s'hi han pogut veure nervis, però també entusiasme per haver participat en un projecte que té una rellevància real.
Molta gent de tots els instituts ha fet més o menys el mateix projecte i supos que han tingut el mateix resultat que nosaltres. Una mica nerviosos per exposar, però amb ganes.
2:20, anem als tribunals.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ha començat el judici contra l'home acusat d'assassinar la mare de la seva exparella, la colònia de Sant Jordi, l'any 2024. L'acusat s'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. Un tribunal jurat serà l'encarregat de jutjar aquest home.
La fiscalia diu que l'acusat, que vivia amb la mare de la seva exparella, va aprofitar que la dona de 74 anys es trobava tota sola a la seva finca de fora vila per fer-li mal. Va llançar en terra la víctima i, presumptament, la dona hauria mort pels cops que l'acusat li va pegar durant 15 minuts. A més de la pena de 20 anys, l'home s'enfronta a una indemnització de 150.000 euros que haurà d'abonar als familiars de la víctima. Avui, a l'Audiència Provincial, s'ha constituït el Tribunal Jurat i s'han llegit els escrits d'acusació. La previsió és que dilluns comencin a declarar els testimonis, ja que l'acusat ha demanat declarar després.
I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un instal·lador no habilitat per l'explosió de gas que va deixar 4 ferits en un edifici de pisos protegits de Vila, recordareu, el 21 d'abril passat. L'home ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge.
El detingut està acusat de lesions i d'imprudència greu. La investigació ha determinat que la causa de la deflagració va ser l'acumulació de gas a una cuina per una manipulació deficient feta per un instal·lador no habilitat. Segons la policia, es va generar una bossa de gas perquè la instal·lació no va quedar segellada en les obres en què s'estaven posant sistemes elèctrics amb resistències a l'edifici. A l'explosió varen resultar ferides 4 persones, de les quals 2 encara estan hospitalitzades i es van haver de desallotjar 20 habitatges.
Més coses. L'advocat de Miquel Roldán, el mestre condemnat per assetjar un menor, no creu que la reforma de la llei educativa que prepara el Congrés permeti inhabilitar el seu client per a la docència. Són paraules de Pere Queglas al programa El Dia d'IB3 Ràdio.
Recorda que en dret penal hi ha el dret de la irretroactivitat, és a dir, que no es poden aplicar penes més elevades si s'han aprovat després dels fets comessos.
Estem encara en un projecte que s'ha de presentar a les Corts. No sabem realment com acabarà. Hi pot haver esmenes, hi pot haver tot el que sigui. Però els principis generals del dret i del procediment sancionador són aquests. Hi ha retroactivitat d'una norma sancionadora i, en principi, sempre s'ha d'aplicar la norma més favorable a l'empresa.
Queglas s'ha mostrat molt crítica amb la FAPA, la Federació de Pares i Mares, a qui acusa d'instrumentalitzar el cas i les famílies per així fer una campanya contra la conselleria.
Tenim una associació que es diu FAPA, que ha trobat aquí un filon. Així de clar, ha trobat un filon. Sabem que no hi ha sintonia entre la conselleria i aquesta organització. És evident que cada dia surten en els diaris, en conflictes, en problemes i tal. Per tant, han trobat la tormenta perfecta per poder sortir cada dia en els mitjans de comunicació en el mateix tema.
L'advocat manté que no hi ha cap normativa que obligui a inhabilitar Roldán de la seva feina de docent i que si ara un tècnic li impedís fer feina amb menors, estaria cometent un delicte de prevaricació.
A l'aeroport de Palma s'ha reprès amb fulls informatius la campanya de conscienciació per prevenir les agressions de passatgers al personal.
La UGT denuncia que les agressions són diàries, principalment per part de passatgers molestos per la política de cobrament de l'equipatge de les aerolínies o pel trasllat de maletes a la bodega per manca d'espai. Es José Antonio Negreira.
Como todo el mundo sabe, ya iniciamos una campaña en febrero por agresiones a trabajadores y, por desgracia, no sirvió para erradicar el problema. Seguimos teniendo el problema, cada día crece, cada día hemos vuelto a tener agresiones físicas, verbales, prácticamente en cada embarque hay puertas.
El govern ha traslladat un missatge de tranquil·litat a la població. El conseller portaveu Antoni Costa ha assegurat que el risc de que l'antivirus afecti les Balears és molt baix, però que així tot es mantenen alerta. Costa ha recordat que fa just 3 setmanes es va fer un simulacre de crisi sanitària internacional al Port de Palma i que estan preparats.
Fa només 3 setmanes es va realitzar en el port del Dic de l'Oest, a Palma, un simulacre de crisi sanitària internacional on varen participar tots els organismes i cossos competents. En conseqüència, Estem entrenats, estem en alerta, estem preparats. En conseqüència, tranquil·litat absoluta, res d'alarmisme.
El creuer MV Ondius ha superat avui la meitat de la seva travessa cap a les Canàries, d'on es troba ja a 800 quilòmetres. A bord, un total de 144 persones i totes continuen asimptomàtiques. I entre d'elles, 14 espanyols que avui han volgut transmetre a la població un missatge a través del secretari d'Estat de Sanitat, José Padilla.
Nos han pedido, por favor, que transmitiéramos también como institución, así lo hemos estado haciendo, y así aprovecho este momento para hacerlo, que ellos no son un riesgo para la población general. Nos han transmitido también una cierta sensación de miedo o de inquietud por algunas de las manifestaciones que se han podido hacer en contra de su llegada, y ante esto también hemos intentado tranquilizarles, mandándoles el mensaje de que las instituciones están a su lado y estamos convencidos también de que la grandísima mayoría de la población española está a su lado.
Això mentre a terra continuen els preparatius per a la seva arribada, prevista per diumenge, amb dos focus d'atenció, el primer a Tenerife, on està previst que fondegi l'embarcació afectada pel brot d'antivirus.
Està previst que una vegada estiguin llestos els avions a l'aeroport de Tenerife Sud, desembarquin tots els passatgers que aniran directes cap a les aeronaus sense tenir cap contacte amb la població. Espanya sol·licita que dins de l'embarcació quedi una trentena de tripulants, que és la plantilla mínima que necessita el creuer per seguir la travessa fins als Països Baixos, d'on és l'armador. La darrera paraula, però, la tindrà aquest país, segons ha explicat Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
Estamos resolviendo todas las cuestiones relativas tanto al repostaje como al habituallamiento, que esté todo preparado para que una vez que finalice la operación automáticamente pueda proseguir la marcha, como digo, con nuestros 30 de tripulación, y vamos en la buena dirección de que las pretensiones del gobierno español sean aceptadas.
Barcones ha detallat també la llista de països que ja han mostrat la seva voluntat de recollir els seus passatgers amb els seus propis avions. Per a aquells que no disposin d'aquests recursos, serà la Unió Europea la que faciliti aquests trasllats.
A Madrid, l'Hospital Militar Gómez Ulla prepara ja el dispositiu on els 14 passatgers espanyols tenen previst passar la quarantena.
Avui reunió a l'Hospital Gómez Ulla per establir protocols i preparar recursos i personal. Es contractarà una vuitena de sanitaris, entre d'ells professionals de salut mental, per garantir l'atenció personalitzada i acurada dels 14 espanyols que han de romandre en quarantena. També està preparada la UATAM, la unitat d'aïllament d'alt nivell, per ingressar a qualsevol passatger si finalment acaben tenint símptomes.
Son pacientes sanos, son personas que no tienen ningún síntoma y de entrada irían a una planta específica para este tipo de pacientes. Si en algún momento estos se presentaran algún síntoma que indicara que ha empeorado su estado, entonces subirían a la UAM, que la UAM es la unidad de alto aislamiento y que está perfectamente preparada para atender este tipo de enfermos.
Eren les explicacions de Sílvia Valcarce, infermera en aquest centre. Pel que fa a la darrera hora del brot d'antivirus a la resta del món, les autoritats han informat que un tercer ciutadà britànic presenta sintomatologia compatible amb el virus.
Es tracta d'un home que es troba a Tristan da Cunha, l'illa més remota del planeta i el vell mig de l'Atlàntic. Allà va fer escala el creuer a l'abril. L'illa forma part del territori britànic d'ultramar, aquest oceà on també va fer parada el creuer. De confirmar-se, seria el tercer britànic que dona positiu després que altres dos d'aquest país s'hagin vist afectats. Són dos dels que romanen ingressats, un als Països Baixos i l'altre a una UCI de Sud-àfrica. En canvi, l'hostessa holandesa, que va tenir contacte amb les víctimes mortals i que va ingressar a un hospital amb símptomes, ha donat finalment negatiu.
Revés electoral per al primer ministre britànic Keir Starmer en les eleccions locals d'Anglaterra. L'extrema dreta de Nigel Farage és la gran vencedora dels comicis, segons els primers resultats.
D'acord amb el recompte de 44 dels 136 consells locals d'Anglaterra, el laborisme ha perdut 258 regidors fins a quedar-se de moment en 249, mentre que Reform UK es perfila fins ara com el gran vencedor en obtenir 382 regidors. Farage ja celebra la victòria i anticipa que el seu partit guanyarà les pròximes eleccions britàniques.
I un apunt més en clau econòmica, Hisenda iniciarà una roda de contactes amb les comunitats autònomes per aprovar el nou finançament autonòmic com més aviat millor, ho ha dit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya. La intenció, diu el titular d'Hisenda, és dur el projecte de llei de finançament autonòmic al Congrés dels Diputats i que siguin els grups els que tinguin la darrera paraula. En pocs segons, les dues i mitja, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials gestionarà la residència de Muro. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. El Consell i l'Ajuntament han firmat avui la constitució de la Comissió Bilateral per al traspàs del centre. Aquesta firma dona continuïtat a l'acord aprovat per unanimitat al ple del Consell del passat dia 9 d'abril, que va autoritzar la creació de la Comissió d'Estudi com a primer pas per integrar el centre dins la xarxa insular pública d'atenció a la dependència.
El PP de Sa Pobla reclama la convocatòria urgent de la Junta Local de Seguretat davant l'onada de robatoris que segons denuncien pateix el poble.
L'equip de govern reconeix que la darrera setmana hi ha hagut un augment puntual de casos, ja que estan sota investigació policial.
I la policia local de Calvià disposa de nous drons de darrera generació.
Tenen visió nocturna, càmera tèrmica i poden identificar persones un quilòmetre de distància. A partir de demà reforçaran la vigilància, platges, carreteres i zones d'oci.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues, bueno, en aquestes hores ja trobem bastanta retenció a l'autopista de Llucmajor. En sentit cap a l'aeroport, retencions pràcticament des de la sortida de Palma fins a l'arribada a l'aeroport. També en sentit cap a Palma trobam des d'Espilarí fins a l'altura de l'aeroport també. Hi trobaran circulació lenta. La via de cintura també està bastant congestionada, sobretot des de l'altura del carrer Aragó fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa. També en sentit aeroport, a són de les escoles ara mateix hi ha bastanta retenció. A l'autopista d'Andratx també complicacions, pràcticament des de Costa d'Emblanes fins a l'arribada a la ciutat també hi trobarà circulació lenta, igual que les retencions habituals també des de la carretera de Valldemossa a l'arribada a Palma. És tot per el moment, molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per a la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Muro han firmat avui la constitució de la Comissió Bilateral per al traspàs de la residència municipal.
Aquesta firma dona continuïtat a l'acord aprovat per unanimitat al ple del Consell del passat dia 9 d'abril, que va autoritzar la creació de la Comissió d'Estudi com a primer pas per integrar el centre dins la xarxa insular pública d'atenció a la dependència. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
Una residència ja on implementarem el nostre model que tenim implementat a tota la xarxa pública de residències. Model de proximitat, arrelat en el territori, amb una estructura territorial molt important i sobretot apostant per la qualitat i la autonomia de tots els usuaris. Incorporarem 49 places residencials i 15 places de centre de dia i esperant i desitjant que sigui el més aviat possible.
La Comissió Bilateral iniciarà ara els seus treballs amb la definició del funcionament intern i la constitució dels diferents grups de treball que abordaran qüestions com la situació del personal, les persones usuàries i els aspectes tècnics del traspàs en l'objectiu de garantir una integració ordenada i eficient del centre.
D'altra banda, la plana política, Xisco Ducros ha deixat el càrrec de portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Palma per motius personals. El substituirà Francesc Dalmau, fins ara portaveu adjunt, i Silvana González assumirà aquest càrrec.
Ducros continuarà com a regidor i vicepresident general dels socialistes de Palma. El secretari general de l'agrupació, Iago Negreuela, ha agraït la seva feina i la continuïtat dins el grup municipal. D'altra banda, el PSOE de Solla demana la dimissió del regidor de mobilitat, Pep Porcel, com a primer pas per solucionar el caos circulatori que afirma patejar el municipi.
I a Sa Pobla, el PP reclama la convocatòria urgent de la Junta Local de Seguretat davant l'onada de robatoris que, segons denuncien, pateix el poble. L'equip de govern reconeix que la darrera setmana hi ha hagut un augment de puntual de casos que ja estan sota investigació policial.
Escoltam un dels veïnats de Sa Pobla més afectats per aquesta darrera onada de robatoris al poble.
La meva blota va deixar la bicicleta dins la furgoneta dos dies i se va buscar gent que està vigilant i la setmana me'n van aixecar, però és que ja no van trobar ni bici, ni tablet, me'n van robar una tablet, diferents joies de sol.
Calcula que el valor dels efectes personals que li varen robar supera els 2.000 euros i no era el primer cas que es produïa al seu carrer.
La indignació de que estigui passant això amb tanta freqüència i, a més, per la zona del meu carrer n'han passat bastants.
Una situació que alguns veïns viuen amb preocupació.
Hay bastantes robos.
Viuen de cotxes i bicicletes.
Vandalisme, perquè això és vandalisme.
El PP de Sa Pobla ha criticat que el poble fa més d'un any que no convoca una junta local de seguretat per conèixer les dades reals de delictes que hi ha al municipi. Padrona Seguí és la portaveu.
La normativa diu que la Junta de Seguretat s'hauria de convocar dos pits a l'any, però és que justament des de gener-febrer de 2025, hosti, estem xerrant de fa un any i mig, no s'ha convocada. I vull recordar que la darrera que se va convocar va ser a petició nostra.
El Bala Vial Ferragut diu que aviat es convocarà això mentre s'investiguen el furs de la setmana passada.
Hi va haver la setmana passada que repunte, que me comentes. S'estan fent unes tasques d'investigació bastant avançades i si no ha res de nou crec que aquesta persona o persona se podran detendre, però ara estem encara confiant, com sempre, en els cossos de seguretat.
El darrer cas de vandalisme és la crema d'un contenidor nit passada al poliesportiu.
Mentrestant, a Calvià s'han presentat els nous drons de darrera generació de la policia local. Tenen visió nocturna, càmera tèrmica i poden identificar persones a un quilòmetre de distància.
A partir de demà reforçaran la vigilància a platges, carreteres i zones d'oci. 8 policies integren la nova unitat de dron que ha suposat una inversió de 82.000 euros finançada pel Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca. Juan Antonio Mangualas Albala i Esperança Català, la regidora de policia.
Uns drons de primera generació amb uns equipaments, que és aquesta furgoneta que tenim aquí darrere i que, per tant, mos complementarà a tot el que és la part de seguretat, a tot el que és la part de seguiment de possibles o potencials incendis.
Estarà dirigida per un subinspector, un oficial. Ara mateix ja 3 policies ja tenen fetes els curs i ara 3 més d'equipar, ja la formació l'estan acabant.
I a tot això, la Policia Nacional investiga l'incendi de 3 autocars ahir vespre al polígon de Sonoms de Palma.
Els bombers de Palma, amb el reforç d'una dotació de bombers de l'aeroport, varen estar al voltant d'una hora fins a poder extingir el foc per complet. L'incendi va afectar un bloc de 3 autobusos de l'empresa Alsa que estaven aparcats a l'aparcament exterior.
2:38 minuts, més qüestions. L'Ajuntament de l'Aro ha adjudicat les obres de millora dels serveis hidràulics del carrer Joan Alcover. El projecte, valorat amb més d'un milió d'euros, inclou millores addicionals com noves pavimentacions a l'Avinguda de la Constitució i al carrer Pere Rosselló Oliver.
El projecte té com a objectiu la renovació integral de les infraestructures del cicle de l'aigua en l'àmbit del carrer Joan Alcover i carrers del voltants, amb la finalitat de millorar l'eficiència de la xarxa, reduir també les avaries i minimitzar les pèrdues d'aigua. Les obres previstes inclouen la renovació de la xarxa d'aigua potable i del clavegueram, a més de la substitució de col·lectors antics i la incorporació de noves infraestructures de drenatge i la reposició dels paviments afectats.
I també destacam que a Porto Cristo serà enguany la seu central de la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple 2026, que organitza Abdem des de fa prop de 30 anys i que enguany tindrà lloc el dia 5 de juliol. Avui ha tingut ja la presentació al Club Nàutic.
Aquest esdeveniment solidari té com a objectiu principal sensibilitzar i informar la societat sobre la malaltia, els seus símptomes i les dificultats en les quals conviuen les persones afectades, i tindrà a més un caire lúdic i esportiu dirigits al públic de totes les edats.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Diumenge a les 12, viu amb Esports en Joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:40, Soia va ja donat el sus oficial a les festes del Firó en la investidura i hora baixa de les valentes dones 2026, Lina Sant Pol i Sílvia Arbona. La pluja va desllluir una mica la celebració, però en el moment clau a l'església de Sant Bartomeu no hi cabia ni una agulla.
Són cosines i varen ser escollides en una votació multitudinària al Centre Municipal Victòria després d'haver-se presentat en ocasions anteriors. Ara ja són les encarregades de representar una de les figures més emblemàtiques de les festes de Sóller i, com diu Sílvia Arbona, sempre plegades.
Des de fa bastant de temps, quasi des de petites, teníem clar que ens hi presentaríem segur juntes.
Nalina Sant Pol, l'altra valenta dona, no troba les paraules per expressar un honor com aquest per una sollerica.
És una emoció que inexplicable, la veritat, que si no estàs en aquell moment aquí ara mateix és impossible sobre com te sents.
Durant l'acte també es va fer la lectura del pregó de la fira, enguany a càrrec de Patricia Eugenio Dons, que estava tan emocionada com les valentes dones.
Molt, molt a punt. A més, és una cosa que esperam tot l'any i que ho preparam durant molt de temps, perquè sembla que són res, 4 dies, però molt més, i amb molta il·lusió. És igual els temps que faci. Sortirem i farem el que faci falta.
Aquesta és la cerimònia que marca l'inici oficial de les festes del Firó, que acabaran dilluns amb el tradicional simulacre i el cant de la balanguera.
La festa continuarà avui vespre a la plaça amb una gran revetlla que s'encetarà amb el grup local Ànima Acústica.
Un concert molt especial perquè inclourà moltes sorpreses, ho explicava el baixista de la banda, Jordi Mateu.
Perquè venen molt de convidats de l'associació de músics, de Sóller, venen, pugen, faran qualque tema amb batxeramiers, també temes així més de poble, com himnes, tipus el Sulleric i aquestes.
Som Sollerica, que sona de fons i que Xumi, Castanyer i el seu grup revisaran a nit. De vers les 11:30 la festa continuarà fins que el cos aguanti, perquè després del seu concert pujaran a l'escenari uns altres grans de l'escena locals de Ribles. Amb la seva música independent, però que sona com si l'haguessin sentit sempre, instrumentació clàssica, lletres en anglès i melodies pop, que són el seu punt fort per acabar. Ja de matinada, la festa continuarà amb el DJ Dirty Jobs i amb la ressaca de tot això. El cap de setmana hi haurà fira tradicional, mercats, música i activitats populars també. Dilluns, com dèiem, serà el dia fort amb el tradicional desembarcament al port, les escaramusses, la batalla del centre de Sóller i, per descomptat, la victòria final dels sollerits.
I a banda del Firó de Sóller i Llucmajor, l'Ajuntament organitzarà per primera vegada la Nit de l'Art, que tindrà lloc el pròxim dia 16 de maig i que transformarà el centre del poble en un gran espai de creació, trobada i participació.
La inauguració de la Nit de l'Art tindrà lloc a les 6 del capvespre i es desenvoluparà principalment a la plaça d'Espanya, però també a Càcereu, la parròquia de Sant Miquel i també a l'entrada de l'Ajuntament. A més, els més petits podran gaudir de tallers familiars en la zona infantil des de l'inici de la jornada. La proposta integrarà diferents disciplines artístiques, incloent-hi, per exemple, pintura, escultura, fotografia i altres formes d'expressió contemporània. A aquesta oferta, a més, s'hi ha de sumar una programació complementària amb música, dansa, actuacions i propostes en directe, a més de gastronomia.
I amb aquestes dues propostes arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem en titulars, l'Illes Balears Palma Futsal cerca avui vespre bitllet per la final de la Champions.
Així és, el conjunt mallorquí jugarà a pes ara la semifinal de la màxima competició europea contra l'Étoile Levallois quan siguin les 8:30 del vespre, i precisament allà tenim el nostre convidat especial, Gavi Fortesa. Bon dia, Gavi.
Hola, bon dia des de Pesaro, on l'Illes Balears Palma Futsal descansa en aquesta hora després d'un matí amb sessió de vídeo, dinar i cap a les habitacions. A les 6:30 està previst que l'equip sortirà de l'hotel de concentració cap al pavelló Pesaro Futsal Arena per jugar contra l'actual francès al partit, com deies, de semifinals. Hi ha un precedent, el 2-1 a favor del Palma a la main round en partit jugat a Somos a la main round a l'inici d'aquesta competició el mes d'octubre. Tot l'equip està disponible en Viva 3 en directe des de les 7:30.
Moltes gràcies, Gavi. Escoltam ara les paraules del tècnic del Palma, Antonio Vadillo, que ha parlat del rival.
Creo que va a estar todo muy igualado, se va a decidir por detalles. Ellos son un auténtico equipazo que juega muy bien al fútbol sala, que compiten muy bien, que saben manejar los tiempos del partido. Y luego nosotros, que también somos un gran equipo y que hacemos muchas cosas bien, ¿no? Llegamos en un buen momento y tenemos confianza en lo que hacemos.
I el jugador Lucao diu que l'equip, sobretot, creu en la Champions.
Ah, espectacular, el ambiente espectacular. Yo creo que todos estamos a la misma de disfrutar, de estar tan cerca otra vez de un título europeo. Y yo creo que estamos muy bien, nos sentimos bien. Yo creo que va a ser seguramente un bonito espectáculo. Yo creo que Champions es otra competición completamente diferente. Yo creo que todos aquí en Palma creen en el título. Yo creo que eso hace muchísima diferencia también.
El Palma més jugarà el partit sabent qui és el primer finalista, perquè just abans s'enfrontaran el Cartagena i l'Sporting de Portugal a l'altra semifinal. Recordant, per tant, que l'enfrontament entre Palma Futsal i Étoile Levallois el podreu seguir avui en directe a partir de les 7:30 en tota la prèvia per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
En futbol, el Reial Mallorca ha fet una crida a l'afició mallorquinista perquè diumenge tothom vagi de vermell.
El factor Somos pot ser clau en vista aconseguir la permanència aquesta temporada, i el club ha demanat als mallorquinistes que omplin les graderies de l'estadi en camisetes vermelles. A més, a les 12 del migdia, dues hores abans del partit contra el Villarreal, s'ha organitzat una rebuda a l'arribada de l'equip a la porta zero de Somos. Tot això per donar forces als jugadors mallorquinistes que cercaran els 3 punts a casa contra un conjunt groguet que ja està matemàticament classificat per a les Champions del pròxim curs. Escolta Marcelino, tècnic del Villarreal.
Y ahora pues venimos de 2 partidos en casa ganados, donde bueno, pues hemos demostrado a lo largo de toda la competición ser un equipo muy solvente, de los mejores de la liga, y ahora pues queremos ir a Mallorca a ganar, porque bueno, sería dar otro paso a falta de 3 jornadas para confirmar esa tercera posición.
El Mallorca, que continua 2 punts per damunt del descens, ha fet avui el penúltim entrenament de la setmana, i el tècnic Martín de Michelis no podrà comptar per al partit de diumenge amb Mafeo per acumulació de targetes, ni amb el lesionat Raillo, Mateo Josef i Jan Sales. I avui s'encetarà la jornada 35 amb el partit entre el Llevant, penúltim classificat, i l'Osasuna al Ciutat de València. Un enfrontament que, en cas d'una victòria dels granotes, el situaria només 2 punts per davall del Mallorca. Recordem que el partit entre Mallorca i Villarreal el podreu seguir diumenge a partir de les 12 del migdia a IB3 Ràdio.
Seguim amb futbol perquè el tècnic mallorquí Carlos Vicens s'ha quedat a les portes de disputa la final de l'Europa League.
El seu equip, l'Sporting de Braga, va caure eliminat ahir vespre contra el Friburg. Per tant, l'equip alemany cercarà aixecar el títol contra l'Aston Villa anglès d'Unai Emery. Qui sí que disputarà una final, però de la Conference League, és el Rayo Vallecano. El conjunt madrileny es va imposar nit per 0-1 a l'estadi de l'Estrasburg en el partit de tornada de les semifinals i disputarà la seva primera final europea. Escoltant precisament el seu entrenador, Íñigo Pérez, parlant del partit.
Creo que es el mejor partido que hemos hecho desde que tengo la fortuna de dirigir el Rayo, por el nivel de juego, por el nivel ofensivo, por el nivel defensivo y sobre todo porque el condicionante del momento en el que estamos y lo que te juegas hoy generalmente genera bloqueo y ha sido justo lo contrario.
El Rayo Vallecano disputarà el 27 de maig a Leipzig, Alemanya, la final de la conferència contra el Crystal Palace anglès, aquí precisament del mallorquí Xavi Riat. I gràcies a la victòria de nit, el conjunt madrileny ha atorgat a la Lliga Espanyola la 5a plaça per a la Champions. Per tant, el 5a classificat a la Lliga jugarà la màxima competició europea la pròxima temporada i, en total, fins a 8 o 9 equips espanyols viatjaran per Europa.
A la primera federació, la UD Eivissa té demà un partit clau per tancar la permanència.
El conjunt pitius vol acabar bé la temporada i per això demà contra l'Hèrcules podria certificar matemàticament la seva participació a la primera ref un any més. Escoltam Davo, davanter de la UD.
Tenemos un equipo para estar ahí arriba, pero bueno, tampoco sabemos por qué pasó, pero ahora intentar arreglar la temporada en cuanto a intentar estar en Copa del Rey, intentar ganar los 3 que quedan y sacar más puntos posibles y mejor quedar séptimo que quedar noveno, como estamos. Y ahí, ese es el objetivo ahora mismo.
L'enfrontament entre Hèrcules i UD Eivissa per signar la permanència el podreu seguir demà a les 4 a IB3 Ràdio.
En bàsquet, derbi mallorquí per la permanència a la primera FEB entre Palmer i Fibui.
El Palau d'Esports de Sant Moix viurà a les 9 del vespre un partit corresponent a la darrera jornada de Lliga regular que es pot convertir en fratricida. Les mirades estaran posades a Burgos perquè una victòria del Tizona contra el Cartagena certificaria la permanència dels dos conjunts mallorquins. D'altra banda, si el Tizona perd, l'equip derrotat al derbi de Sant Moix baixarà a la segona FEB. Escoltam el tècnic del Palmer, Juani Díez, i el del Fiwi, Pablo García.
La palabra que nos define ahora mismo es ilusión, es ambición, es hambre. Llegar hasta aquí, hasta este partido, con todas las posibilidades, ¿no? de una salvación, creo que es un premio.
Yo creo que el equipo está mentalizado, todo el mundo tiene ganas de jugar este tipo de partido y la realidad es que no es un partido más y por eso no es una semana más, porque al final el partido pues tiene va a definir la temporada, ¿no? Si nosotros ganamos mañana, la temporada va a ser un éxito rotundo, el equipo se ha mantenido en la categoría que es el objetivo del club y si perdemos, pues obviamente pues la temporada no será buena.
Aquesta tensió competitiva no es viurà a Menorca perquè l'Estia, amb el play-off assegurat, s'enfrontarà a un Melilla que ja ha descendit. Recordant que el derbi entre Palmer i Fiwi el podreu seguir en directe avui a partir de les 9 del vespre a IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
A la segona federació, l'Atlètic Balears comença aquest cap de setmana el seu camí al play-off d'ascens.
El conjunt blanc i blau s'enfrontarà diumenge al Coruixo a Terres Gallegues quan sigui les 7 del capvespre en el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la primera federació de futbol. Escoltam el tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco.
És una competició distinta, un play-off. Lo que al final hemos disputado 34 jornadas de liga, hemos hecho una puntuación muy buena, pero eso ya no vale. O sea, yo sí que me guío mucho por las sensaciones y por el rendimiento, pero no por lo que hemos hecho anteriormente ya, porque ahora entramos en una competición distinta y hay que afrontarla como tal.
I l'altre representant balear, el Poblense, jugarà el mateix diumenge, però a les 12 del migdia, al camp del Numància. Aquest partit del play-off d'ascens a la primera ref els podreu seguir tots per IB3 Ràdio.
En ciclisme, en aquests moments ja es troba en marxa Xisco, la primera etapa del Giro d'Itàlia.
Així és, una competició a la qual debuta el mallorquí Enric Mas. La 109a edició de la Corsa Rossà ha començat en terres búlgares, a Nesebar, amb un recorregut de 147 quilòmetres i amb arribada a Burgas. L'artenenc Enric Mas arriba amb molta ambició i ha dit també a la prèvia que en un gran moment, tant físic com mental.
I mentalment, més bé que mai. Molt tranquil, tenim un superequip aquí per, tant per intentar guanyar etapes com per poder fer una bona general, així que amb moltes ganes. Després de tot el que hem passat, sí, sí que ho firmaria el podi i està clar que m'encantaria guanyar una etapa.
I acabam amb pàdel perquè Gemma Triay disputa avui els quarts de final del Premier d'Asunción.
La menorquina, la seva companya Delfi Brea, s'enfrontarà aquest cap vespre a Alejandra Salazar i Alejandra Alonso. Tot això després d'imposar-se ahir per 6-2 i 6-4 la parella espanyola formada per Marta Talavant i Sofia Saiz als vuitens de final al Paraguai.
Gràcies, Xisco. Després dels esports, arriba la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Avui aquesta casa està d'enhorabona perquè el podcast d'IB3 Ràdio Les Desaparicions, conduït per Joan Cabot, ha guanyat el Premi Sonor a la millor producció. L'anunci sonava ahir vespre així.
I per la intensa recerca i treball de camp realitzat i per un format valent que trenca el silenci sobre una qüestió especialment delicada, el suïcidi.
El guanyador del Premi Sonor a la millor producció és per Les Desaparicions.
Els Premis Sonor són uns guardons que reconeixen els millors podcasts en català. Se celebren anualment i premien diferents categories, com millor podcast de ficció, de periodisme, d'humor, revelació, entre d'altres. Varen néixer per impulsar i donar visibilitat al sector del podcasting en llengua catalana. Olivia Navarro.
I Les Desaparicions és la minissèrie de 5 capítols de 50 minuts que, sentint-se la realitat del suïcidi, va més enllà de les dades i de les estadístiques. I precisament Joan Cabot, el seu conductor, ha destacat dedicat el premi a tots aquells que li han regalat la seva història.
Va tenir la confiança en mi per deixar-se entrevistar i explicar-me coses molt íntimes i obrir-se a mi. I aquest regal és una cosa que sempre em fascina que depositin en nosaltres quan fem feina i que pens que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem i el que m'acollona més.
Després de la gala d'entrega de premi, el periodista ha reconegut que el guardó valida la manera que té de fer feina. El director d'IB3 Ràdio, Dani Bargecova, ha destacat també la voluntat de servei públic d'aquest programa.
És un producte de moltíssima qualitat, de moltíssima feina i que sobretot és un producte de servei públic, no? Que tracta una temàtica molt complexa, que té moltes arestes i que, com és el suïcidi i la salut mental, i que es tracta amb rigorositat, amb molta cura, amb molta delicadesa, i que crec que és un programa, és un podcast que pot ajudar molta gent, no?, en un camí complicat de la seva vida.
Tant el director de la ràdio com el del programa han destacat la feina dels professionals que es dediquen a la sanitat per la seva tasca. Per cert, si voleu sentir aquest podcast, heu d'anar a ib3.org/lesdesaparicions i triar allà el capítol.
I a partir d'avui ja es pot escoltar la nova cançó d'Alejo Estivel i Silvio Rodríguez, Déjame en paz.
No me perdonas los ojos y tampoco la ceguera. No me perdonas ser cojo ni andarín en primavera.
A El cantant, compositor i productor Alejo Estivel i el llegendari cantautor cubà Silvio Rodríguez col·laboren en aquesta cançó de rock lent sorgida d'una trobada entre els dos artistes a Madrid.
La lletra és de Rodríguez i la música del que era líder de Tequila, i això es nota tot d'una en escoltar-la. Déjame en paz parla del que som i del que volem arribar a ser. I és una cançó íntima, la primera de rock per a Silvio Rodríguez, un dels autors més influents de la música llatinoamericana.
Quédate en casa mejor. Fuera no existe el amor, aquí dentro no existe el dolor. Aquí nadie va a dar su opinión. El mundo gira cada vez peor.
Love, Love, Flag és el títol del nou àlbum de l'artista mallorquí Rels B. 11 cançons que va presentar nit passada en primícia a la plaça Major de Madrid davant centenars de fans, amb una espectacular posada en escena i a gombolat amb la bandera de les Balears al Palmesar, va oferir una listening party comentant nous temes com aquest, Aprendí a decir no, dedicat a la seva mare i que afirma que serà un dels nous himnes del disc.
En verdad es que estoy mejor así. Llevo un tiempo valorándolo. Ay, bebé, si te sientes perdida, no sé. Busca dentro de ti a ver cuál es la razón. La verdad a veces duele, se esconde. Sé que has estado...
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 8 de maig. Ho hem sabut fa pocs minuts. Sanitat anuncia un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. És una de les passatgeres de l'avió en el qual havia de viatjar la pacient que va morir a causa del virus a Johannesburg i va mantenir un contacte breu. Ara el personal de salut pública de la Comunitat Valenciana s'està posant en contacte amb les persones properes a aquesta dona que està ingressada a un hospital d'Alacant, mentre està pendent que una PCR confirmi si els símptomes que presenta són efectivament a causa de l'antivirus. Els resultats es tindran en 24 hores. Ho ha confirmat José Padilla, secretari d'Estat de Sanitat.
Ha referido símptomes compatibles, principalmente símptomes relacionados con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital.
De moment, cap dels passatgers espanyols del creuer s'ha oposat a fer quarantena, mentre Espanya coordina amb 22 països la repatriació de la resta de passatgers amb més d'un centenar.
La Policia Nacional ha detingut un instal·lador de gas no habilitat per l'explosió que va deixar 4 ferits en un edifici de pisos protegits d'Eivissa el 21 d'abril passat.
L'home ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant el jutge. El detingut està acusat de lesions i imprudència greu. La investigació ha determinat que la causa de la deflagració va ser l'acumulació de gas a una cuina per una manipulació deficient que va fer un instal·lador no habilitat.
A Formentera, la Guàrdia Civil investiga una possible agressió sexual a una dona.
El suposat agressor ja ha estat detingut pels agents i després de comparèixer als jutjats ha quedat en llibertat amb càrrecs i una ordre d'allunyament de 100 metres sobre la presumpta víctima. Els fets denunciats varen ocórrer la matinada diumenge passat dins els banys d'un conegut local d'oci de Sant Ferran.
Unanimitat entre patronals i sindicats perquè els salaris dels 70.000 treballadors del comerç pugin un 14% durant en els pròxims 4 anys.
Avui les dues parts han signat a Palma el nou conveni, el segon que afecta més a persones després del d'hoteleria. La principal millora que preveu aquest acord assolit avui és una pujada salarial del 14% al llarg de 4 anys de vigència d'aquest conveni. Aquest 2026 l'increment serà del 4,5%, seguit d'un 3,5% l'any vinent i d'un 3% els dos següents. És José García Relucio, del sindicat UGT.
Fumata Blanca, hemos acordado por unanimidad todas las partes negociadas del convenio colectivo de comercio de Baleares. Hemos acordado un convenio para los próximos 4 años de vigencia, con unas subidas salariales importantes.
Mentrestant, el govern ha donat llum verd avui al paquet de més de 15 milions d'euros destinat a pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
De la nova partida, 5,7 milions són ajudes extraordinàries per a famílies, a conciliació i cobertura de necessitats bàsiques. Altres 3 milions es destinaran a reforçar els serveis socials dels ajuntaments i 2,3 milions a reforçar els programes de les entitats del tercer sector. La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, ha explicat que les mesures socials s'ampliaran si els efectes de la guerra a l'Iran s'allarga sobre les illes empitjoren.
Ser un frente de contención ante los posibles